So. Sensació percebuda per l'oïda, produïda per la vibració d'un cos que es transmet a través d'un medi material, generalment l'aire. Manifestació acústica amb valor expressiu o comunicatiu, especialment en la parla o la música. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui acabem el mes d'abril fent el cafè amb la Carme Lloberes. GM Lloberes, com estàs?
Ai, bona tarda. Avui vinc de GM o de coach o de què?
Vens una mica de Lloberes.
Això, de Lloberes.
I saludem també el president dels noticiaris, l'Òscar Fernández. Òscar, bona tarda.
Bona tarda.
No, no ho arreglem, això,
no,
eh?
No ho arreglem.
Lloberes porta no sé quants dies ja...
Què hem d'arreglar?
Dos setmanes porto.
La veu i l'estat físic en general.
Sí, sí. Fatal, Lloberes, un desastre.
Sí, però perquè no em fas cas a mi. Gengibre amb llimona.
Jo crec que el gengibre amb llimona se li queda una mica curt.
Sí, ja no sé quantes coses he pres. O sigui, sé el còctel que porto a sobre.
D'acord.
No, i aquí no estem, escolta'm.
Sí, fatalíssim.
El teu metge de capçalera no el podria ajudar?
No, perquè és de digestius, comprens? És a dir, de cordes vocals vaig millor jo, que és de les coses que m'haig de cuidar més també, perquè sempre tinc unes coses, diguem, inclemències d'aquestes de la vida.
Inclemències.
No? Per tenir aquesta veu tan suau com tinc avui, doncs necessito...
Et quedaves afònica quan feies temps morts?
Una vegada només em vaig quedar sense veu i encara riem, perquè estava gesticulant jo com si em reunís, saps tu? Però bé, és igual, deixem-ho estar.
Bé, doncs, Òscar, no sé.
El digestòleg de moment no en necessito, però si mai el necessito ja trucaré a Lloberes, perquè m'ho arreglin, això.
T'hauràs de posar la cua.
Home, no em faràs un tracte de favor?
Jo sóc una persona amb això molt...
Recta.
Molt, gràcies.
Perfecte.
Així ens fan a tots.
No, escolta'm, el dia que demani fer un informatiu li respondré igual, diré, escolta'm, jo soc recte.
Queda pendent fer un butlletí amb Carme Lloberes,
sí,
no?
Sí, s'està rajant amb Garriga.
Però no som rectes, nosaltres.
És veritat.
No ens canvia, no ens saltarem les llistes.
Però és que potser em fitxaràs. Vull dir-te, perdona que et digui, estàs perdent un talent immens, però bé.
És dijous, 30 d'abril, i estem pendents de tot això. Avui no el fa la Lloberes, eh? El conflicte a l'educació arriba al Parlament.
Potser que el fes la Lloberes perquè així aniria molt millor, perquè aquest que estàs fent és el d'ahir, pot ser? Perquè, de fet, el Parlament va arribar ahir, el conflicte a l'educació, amb la sessió de control al president Illa. Vull dir que no estàs molt al dia, Garriga? Potser que millor, potser sí que el farà millor la Lloberes, que no pas tu, eh?
Ara.
Va arribar ahir, hauries d'haver dit, el conflicte a l'educació va arribar ahir al Parlament de Catalunya.
Ara arribaré. Per cert, m'escriu el Cristian García que ja per línia interna et dirà quina és la solució pel problema que tens.
Ja t'ho dic jo, que em dirà el Cristian. El Cristian em dirà clorat de putassa.
No, no es pot dir en antena el que m'ha dit.
Venint del Cristian, miedo me da.
Vinga, va. Ara sí. El Banc Central... potser tampoc aquest.
Sí, aquest sí, que ara anaves bé, ara anaves bé.
Sí, que és d'avui, això. El Banc Central Europeu aplica la prudència.
Mare Déu, quina empanada porteu. Ha deixat els tipus d'interès al 2% a l'espera de futures pujades. El BCE creu que encara hi ha marge per no precipitar-se perquè un encariment del cost del crèdit es tradueix en una frenada de l'economia. Però l'equilibri és delicat, perquè la inflació europea ja està al 3% i la guerra a l'Orient Mitjà no hi ajuda, perquè el petroli torna a tocar màxims des del començament de la guerra a l'Orient Mitjà.
I els tipus no es mouen, però l'Euribor, en canvi, va cap amunt.
Sí, ha tancat aquest mes d'abril al 2,75%. Com que és l'indicador hipotecari que més s'utilitza, vol dir que afectarà les hipoteques variables. De mitjana, les hipoteques pujaran uns 50 euros cada mes, són uns 600 euros anuals.
I tornarem a pagar Rodalies.
Sí, serà a partir del dissabte, dia 9 de maig. El govern diu que ja s'ha anat recuperant la normalitat del servei. Dilluns que ve es reprèn la circulació de diversos trams que han estat en obres, com ara el de l'R15 de Reus a Móra la Nova, el de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser, i es podrà fer l'R4 tota sencera.
Carai.
Sense els busos llançadora que ara hi havia entre Terrassa i Manresa.
Quin luxe, tu. I en esports, pendents de la Champions.
Sí, perquè avui hem sabut que Aitana Bonmatí podria ser diumenge la convocatòria pel partit contra el Bayern de Munic, en què el Barça intentarà classificar-se per la final de la Champions. La migcampista es va lesionar el mes de novembre, per tant, podria reaparèixer després de 6 mesos de baixa.
Partit importantíssim, aquest. I aquesta tarda, de què estarem pendents?
Doncs de l'operació sortida d'aquest pont de l'1 de maig. Entre aquesta tarda i demà al matí està previst que surtin 580.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, ja hi ha hagut alguns accidents, fins a 6 en un moment, de manera simultània. Per exemple, a la C-17 en direcció a Vic, a l'altura de Granollers, o a l'AP-7 també hi ha hagut un accident a la Roca i al sud, a l'Ametlla del Mar. El cas és que s'ha de conduir amb molta precaució perquè aquesta tarda la mobilitat serà important i, a més, en algunes zones del país hi podria haver tempestes importants i, per tant, molta precaució al volant.
I paciència, tothom paciència, posem la ràdio, escoltem la tarda de Catalunya Ràdio, després el Tot Costi, us anem acompanyant.
Molt bé.
No?
Sí, sí, tant. Ah. Què millor, si estàs en cua al cotxe, què millor que escoltar la ràdio.
Jo crec que sí. Res...
Per cert, el Cristian ja m'ha fet arribar el seu remei, eh?
L'aplicaràs?
Si es deixen, sí.
Molt bé, doncs ja tu mateix. Òscar Fernández, tens demà treball o fas festa?
Demà faig festa.
Doncs va,
aprofita. A veure si em recupero, a veure si dilluns estic millor.
Aprofita per recuperar-te i a veure si dilluns et sentim ja amb una veu fantàstica.
A veure.
Vinga, bon cap de setmana.
Igualment, adéu.
Quatre i sis minuts i comencem amb una informació que ens ha sorprès, que potser no hauria de ser notícia, però que encara ho és. Judit Pastor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'entrenador de l'equip líder de la Lliga Femenina de Bàsquet arrenca els play-offs pel títol de Lliga, que comencen avui, i s'ha agafat la baixa de paternitat.
Sí, és Carlos Cantero, del Casademont Saragossa, que va ser pare el cap de setmana passat. Això ha coincidit doncs, dies després d'aconseguir la tercera plaça a l'Eurolliga femenina i just abans de començar aquests play-offs pel títol de Lliga. El club explicava la decisió de l'entrenador d'agafar-se aquesta baixa. En un comunicat deien que l'entrenador s'havia agafat la baixa literalment per conforme amb la normativa laboral vigent.
És una decisió que encès un debat, o com a mínim que ha generat un debat al món de l'esport, al món professional de l'esport. Pot un entrenador d'elit desaparèixer durant 6 setmanes en el moment més important de la temporada? Tu, Lloberes, has estat GM, per tant, hauries estat aquí la directora general del Casademont Saragossa, si féssim un imaginari.
Sí, sí.
A tu t'havia passat mai una situació així? No. Que un entrenador fos pare en el moment més delicat de la competició.
També hem de dir que la llei no era la que és.
No, jo dic la situació. De que un entrenador fos pare en aquests moments, t'havia passat, ja com a anècdota?
Que fos pare, aviam, en aquells moments... No recordo. Recordo jugadores que havien, per exemple, doncs, parit en aquells moments o que havien quedat en estat.
A tu et sorprèn que l'entrenador del Saragossa s'agafi la baixa per paternitat? Ara entrarem en les qüestions legals, eh? Però estem parlant com a concepte.
Aviam, com a concepte, per mi és molt important... Aviam, ja sé que és molt important tenir un fill i aquestes coses. Em sorprèn, primera, que es digui, perquè tinc entès que és una obligació, per tant, no és un mèrit com se l'ha estat, posant, no?, davant de la notícia.
Ara entrarem perquè hi ha algunes excepcions o algunes maneres de llegir la llei que la Ruth Vilau ha estat també seguint, això.
D'acord. Jo crec que hi ha activitats en aquesta vida que és, han de ser diferents al que és el món laboral, empresari i treballador, no? I diria que un dels grans casos seria aquest que comença el play-off pel títol avui, avui, i com a molt són 15 dies més que potser, si no t'eliminen abans, doncs ja ho has enllestit. Per tant, estem enraonant de demanes una baixa o et acuis a una baixa...
De 6 setmanes.
Sí, quan en realitat potser aquesta feina l'haguessis pogut liquidar. Aviam, nosaltres intentàvem ser autònoms. I així ens,
què vol dir autònoms?
Autònoms, és a dir, no dependre d'una empresa i, per tant, com que tu no necessitaves aquesta baixa perquè realment volies estar treballant, doncs d'entrada ja no
tens. Els entrenadors tenen un contracte amb un club, no són autònoms.
Sí, sí, però tu factures, per exemple, també pots facturar l'empresa que és el teu club. És a dir, tu pots ser un autònom.
Ja.
Jo era autònoma, per exemple. És a dir, jo ja procurava en aquestes situacions doncs, no trobar-me en una dicotomia com aquesta. Aviam-ho.
Ara s'entenen moltes això, coses.
Però si m'ho estàs preguntant... Doncs...
A tu et xoca.
A mi la part... entenc la part personal, entenc la part laboral, però la part ètica no.
Què vol dir la part ètica no?
Hi ha una ètica professional per mi. Tu has confiat en un professional que resolgués, diguem, una etapa de la teva vida professional i que, per tant, tu t'has compromès a unes coses amb mi. Amb mi vol dir amb l'empresa. Ja sé que m'estàs fent enraonar a mi la primera quan tu...
Home, perquè ja ets la que té més experiència en el món esportiu. Vaja, l'única, amb l'esport d'elit. A veure, saludo tota la taula perquè la tenim plena i hi ha gent que té punts de vista diferents i també experiència professional diferent. D'entrada, Rut Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que és companya de la redacció d'esports i que aquest tema també se l'ha estat mirant. Ara ens donarà alguns apunts. Deixem saludar també dues companyes del programa, la Marta del Cor i la Marta Montaner.
Bona
tarda. Les Martes mares són...
Ai, sí, noi.
Són mares i també tenen un punt de vista sobre aquesta qüestió. I després, un expert en la qüestió més legal, que és l'advocat laboralista Nacho Parra. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, d'entrada, amb l'advocat, és obligatori agafar-se les 6 setmanes de baixa? És a dir, encara que aquest senyor no volgués agafar-se la baixa i li digués al club, jo vull seguir venint a entrenar, se l'ha d'agafar?
Sí, és obligatori. L'Estatut ho diu molt clar.
Encara que ell parli amb la seva dona i la dona li digui, vés a entrenar, guanya la Lliga i torna, i el club li digui, vine, i ell digui, jo vull venir.
És obligatori. De la mateixa manera que és obligatori per pagar el salari mínim interprofessional. Que després hi ha algú que decideix, per les circumstàncies, no cobrar el salari mínim interprofessional i treballar, sí. És una il·legalitat, sí. Podria existir la situació en la qual alguna persona decidís no agafar el permís de paternitat o la suspensió, la prestació per naixement? Sí. És una il·legalitat? Sí.
Però si ara, per exemple, vaig a buscar un cas que sigui flagrant, un jugador de l'Atlètic de Madrid que té les semifinals de Champions i una possible final de Champions a l'horitzó i resulta que és pare demà, ha de deixar de jugar i entrenar amb l'Atlètic de Madrid?
Si apliquem la legalitat, sí, evidentment.
Però també podria decidir jugar i renunciar a la baixa per paternitat.
És una renúncia, no? És una renúncia d'un dret, sí.
Podria renunciar activament,
sí. És una renúncia. No pots renunciar activament, però és el que explicava, és a dir...
Si et saltes la llei,
estarà saltat.
Pots ser denunciat.
Aquesta persona podria ser denunciada, sí, podria ser denunciada amb inspecció de treball, però no crec que anés al lloc. És a dir, el que sí que trobem és que si a tu no et donen de baixar l'empresa i tu continues treballant, i després aquesta persona volgués sol·licitar la prestació, li diria a Seguretat Social, no, vostè no té dret a la prestació. Per què? Perquè no ha complert amb la seva obligació, que era causar baixar l'empresa durant les 6 primeres setmanes, que són obligatòries de descans. I té un sentit, aquesta obligatorietat del descans, i té un sentit projectat més enllà de l'àmbit individual, sinó és en un àmbit col·lectiu. És a dir, estem parlant d'un dret...
Una obligació, pel que m'estàs dient,
no,
més que un dret.
No, és a dir, el dret a la prestació de paternitat és un dret de tots aquells progenitors. I és un dret que es projecta en dos àmbits. Un, en l'àmbit paternal, però l'altre en l'àmbit maternal, també. És a dir, és un dret... Quan el permís de paternitat passa de 2 dies inicialment a 15 dies i després es va ampliant, no s'amplia només en tant que el pare pugui estar amb la seva criatura i pugui tenir cura de la seva criatura, sinó també es regula en termes de corresponsabilitat. En el sentit
és a dir,
en
benefici també de la dona i del fill, que també vol tenir un pare a prop.
Efectivament, i en benefici de la dona. És a dir, les 6 primeres setmanes de la dona sempre eren obligatòries. Per què? Per dos motius. Un, perquè era el temps que el legislador va entendre necessari per la recuperació de la mare després d'un part, i dos, perquè és el moment més intens o de més necessitat d'aquell nadó. I aquest temps de més necessitat del nadó i de recuperació de la mare és un temps que ha de ser compartit de manera corresponsable. I per això s'estableix, escolti, també el pare té l'obligació, té el dret i l'obligació, el dret de gaudir d'aquest permís de paternitat i l'obligació de gaudir, perquè la corresponsabilitat envers la cura del nadó no és un dret. És a dir, si jo decideixo tenir un fill, no és ara vull tenir cura d'ell o ara no tinc cura d'ell. Si jo tinc un fill, tinc una obligació, que és tenir cura de la criatura.
És que si no, no el tens i ja està.
No, mireu, jo només anava a dir una cosa. És gros, que en els homes us hagin d'obligar per llei.
Sí.
Diguem,
sí, és així.
És que la vida va així, també,
D'acord.
Ha hagut de servir per revertir un sistema que, si no, no seria així.
A veure, la Ruta ha estat mirant-se, perquè ha hagut...
Si nosaltres vam tenir el cas d'Irene Paredes, l'equip femení del Barça, que la Irene no és mare gestant, però ha estat mare, i volíem saber si ella havia
d'estar 6 setmanes de baixa o no.
6 setmanes obligatòries de permís. Crec que no es diu baixa, que es diu permís.
Sí, es diu permís.
Les 6 setmanes obligatòries de permís. I aleshores jo vaig consultar-ho al Ministeri de Treball, i em van remetre al Reial Decret 1006, que és el que parla específicament de la regulació laboral especial d'esportistes professionals. Per tant, els esportistes professionals tenen una regulació laboral especial diferent de la resta de treballadors. I aquí em van remetre a un article que és del 2024, que l'han incorporat més tard, que és l'article 12 bis, i en aquest article 12 bis el que diu és que les persones que tinguin cura d'un infant, que tinguin
un
infant que acaba de néixer, sí, doncs les empreses esportives han de permetre la permanència de la persona treballadora en aquells aspectes de la dinàmica de l'equip que la persona vulgui participar, tant durant l'embaràs com després del naixement, sempre que es tracti d'una decisió voluntària i si no va en contra d'un risc per la persona.
És a dir, si la vella mal és pare i diu, jo vull seguir venint a entrenar i ho he pactat a casa i no hi ha problema...
Es converteix en un dret i no en una obligació per aquest article 12 bis de la reglamentació de l'Estatut dels Treballadors d'esportistes professionals.
I és l'única excepció que existeix, eh? Només pels esportistes.
Jo vaig preguntar... pels esportistes. Jo no he preguntat per ningú més, jo vaig preguntar pels esportistes professionals.
Bueno, caldria veure músics també, a veure si segueixen fent gires, just havent set pares,
i hauríem
d'anar investigant.
Clar, també em va entrar el dubte, perquè l'estaf del Barça femení, el segon entrenador, el Rafael Navarro, i l'Uri, l'entrenador de porters, han hagut d'agafar aquest permís obligatori. I aleshores jo vaig preguntar què passa amb els entrenadors. I aquí he fet la consulta amb diversos experts laboralistes i no m'acaben d'aclarir si els entrenadors si es poden acollir a aquest estatut professional de l'esportista professional
si,
o no.
Si compten com a esportista o clar, no
comptem. Clar que hi comptem.
Però el Ministeri no ho té tan clar.
És que tal com ho expliqueu, sembla que l'esport sigui el més important quan acaben de ser pares.
L'única excepció.
Vull dir, quan els hi ha passat la cosa més important de la seva vida.
No estem discutint la importància...
Amb una persona que probablement acaba de parir està en el moment més vulnerable de les seves vides.
El més important i que no, això no ho estem discutint de cap de les maneres. És a dir, no, de cap de les maneres. Cadascú ha de tenir la llibertat per mi de poder escollir...
perquè aleshores deixa de ser un dret i passa a ser un privilegi. En el moment en què tu, per tenir la condició de ser esportista, tens l'opció d'escollir si t'aculls a aquesta baixa o no, ja no és un dret, és un privilegi, perquè la resta d'homes no poden escollir. Per què aquesta diferenciació?
Aviam, no, jo no aniré a discutir, diguem, la formulació de les lleis, ni molt menys.
No, però sí que ho veieu normal, veieu raonable que un home que es dedica...
Però és que jo encara volia arribar a un punt més. És a dir, per tant, pel que escolto les dues, diguem, informacions jurídiques, vol dir que aquest entrenador ni ha sigut el number one, diguem, de la societat?
Depèn de com llegeixis la llei. Depèn de com... Perquè, mira, no, per afegir el teu argument, Carme,
sí.
Lloberes.
Digue'm.
No sé si ens pots explicar l'exemple del Granollers.
És un exemple d'un entrenador...
D'un entrenador
en què ell va ser pare i va continuar treballant d'entrenador i des del club al qual pertanyia li van dir, escolta, has de fer el permís obligatori de paternitat. Ostres, no eren conscients que l'havia de fer. No? I aleshores va dir, si no el fem, què passarà? Doncs si hi ha una inspecció, hi haurà una multa. Aquesta multa qui l'assumirà? L'entrenador?
Hi ha multes previstes per això?
Podrien existir, sí. És a dir, la previsió existeix i podria existir una multa, sí.
Però jo el que anava a preguntar, que és el que més m'interessa, és a dir, perquè estem enraonant de l'esport d'elit, estem enraonant que aquest senyor, diguem, en aquest moment, avui, a dia d'avui, comença el play-off pel títol. Estem enraonant de dues hores, o posa-li tres, va, ja li donem el warm-up i el postpartit. És a dir, tres hores
home,
de la seva vida,
anar,
que pot estar a les 24
i tornar
amb el seu...
I anar i tornar al pavelló.
Bueno, depèn d'on estigui, diguem, perquè jo entenc que, per exemple, si tu has parit, no ho sé, a Ucraïna, i tens l'altre que està treballant doncs, a Catalunya, doncs entenc que pot haver-hi una dinàmica diferent. Però jo la meva pregunta és a dir, a banda d'una obligació, que jo més que un dret i privilegi trobo que és una obligació, representa que aquest entrenador pot, això que et dic, estar a les 24, són 24, menys 3 hores de partit.
És a dir, si tu estàs a baixa no pots anar al partit.
Perdó,
i tornar a casa.
Però és que no és un càstig quedar-te a casa amb la criatura, ho pinteu com si fos allò i ho han decidit ells. Han decidit tenir una família i probablement amb algú al costat.
Però és un tema d'igualtat de drets, perquè això es va fer pensant en que si tu ets mare i ets la gestant, tu quan no has de parir no, pots, clar, no tens
clar,
opció.
Exacte.
I aleshores, perquè a l'hora de contractar dones als llocs de feina, això no fos una
penalització,
una penalització, els dos tenen les 6 setmanes obligatòries i aleshores aquest fet no és un fet diferencial a l'hora de contractar un home o una dona. Que la dona obligatòriament les 6 setmanes haurà d'estar de baixa perquè físicament ha tingut aquest nadó, aquesta criatura, i l'home no ha tingut aquesta intervenció física, però els obliguen perquè això no sigui un pes a l'hora de contractar.
Puntualitzo
dues coses. Sí, sisplau.
La primera, els entrenadors són esportistes professionals? Sí. Se'ls aplica el mateix Real Decret dels esportistes professionals? Sí. Només s'aplica aquest decret als esportistes d'elit? No.
Aquí més
també
es pot aplicar.
També als esportistes que no són d'elit. És a dir, pot existir un jugador o una jugadora que pugui estar jugant a...
al Gratallops.
Sí, a segona o al que era segona divisió B, i vull dir, i que no estigui cobrant milions d'euros i qui tingui un determinat sou, i això és un esportista professional.
Mira, són esportistes professionals aquells que tenen una relació establerta amb caràcter regular, que es dediquen voluntàriament a la pràctica de l'esport per compte i dins d'un àmbit organitzat i direcció d'un club, una entitat esportiva, a canvi de que els hi paguin.
Però què diferencia un esportista, sigui cobri molts diners o menys diners,
d'un
empresari, d'un cirurgià, d'un presentador de ràdio, d'un president del govern? Què els diferencia? Tots tenen una responsabilitat.
Els diferencia aquesta relació, és a dir, que el legislador va decidir que hi havia algunes relacions laborals que tenien un tret especial, i una era els esportistes. Per què? Doncs, entre d'altres, per la durada dels contractes, per la forma de negociació dels contractes, per la qüestió dels viatges, per la qüestió dels permisos dels festius, etc. Igual que existeix una relació laboral especial dels estibadors portuaris, perquè ha de regular unes condicions molt específiques, o la de les treballadores de la llar, perquè regula unes condicions d'una professió molt específica i ho va decidir. Ara bé, això significa que estan exclosos de l'aplicació de l'Estatut dels Treballadors? No, se'ls hi aplica. Tenen aquest permís, millor que permís, aquesta suspensió de contracte per naixement? Sí, la tenen. I les 6 primeres setmanes són obligatòries? Sí. Aquí va haver-hi certs clubs o certes entitats que van posar el crit al cel quan es va regular això a l'any 2024. I llavors es va modificar aquest decret simplement per dir, bueno, de forma excepcional es podrien adaptar determinats permisos de conciliació en aquestes, no?, en aquestes circumstàncies. Això significa que, per exemple, aquest entrenador pot dir, escolta, jo des de casa puc programar, m'ho invento, l'alineació, o puc programar un determinat tal? Sí, evidentment. Que pot anar puntualment? Sí. Ara bé, que hi ha l'obligació de que aquesta persona tingui el seu contracte de treball suspès i, per tant, no treballi de forma regular com ho ve fent, també. I això és innegable. Innegable. És a dir, la literalitat de la llei no deixa...
Però és automàtic. Per tant, tu tens un fill, el teu contracte queda en suspensió o s'ha de demanar, això?
El teu contracte ho has de demanar.
Si tu no dius res...
El treballador o l'empresa?
Si tu no dius res, l'empresa ha de comunicar a Seguretat Social la suspensió del contracte, és a dir, l'empresa té l'obligació de dir-li a Seguretat Social, escolti, aquesta persona ha estat pare o ha estat mare, i per tant el seu contracte quedarà en suspens. I el treballador té l'obligació d'anar, o la treballadora, de sol·licitar a Seguretat Social, escolta, paga'm la prestació de naixement, paga'm la prestació corresponent.
Vull dir que si ningú diu res, no hi ha un mecanisme automàtic que li consta que hi ha un fill.
Però si llavors hi ha una inspecció de treball i veuen això, els hi cau la multa.
Bueno, pagues la multa i ja està, i endavant.
La GM Lloberes pagaria la multa encantada a la vida, si és
això. I pel que diguem per l'entrenador, és a dir, com a empresari, com d'això, però aviam, que jo sé que teniu aquesta part obligada, la part inicial, però que després podeu triar i fer-vos mans i mànigues per decidir quan seguiu estant amb la cura dels fills, perquè tinc entès que per la dada del Mundial del 22, tinc entès que en un mes de competició els permisos de paternitat, 1.000 homes van demanar la baixa laboral.
Home,
no,
sí,
per tenir cura dels fills. I això no ho dic, no ho explico jo, sinó ho va estudiar una càtedra del Departament d'Economia de Llibertat.
Això no ho sabia. Durant el Mundial últim, les baixes per paternitat van créixer.
Sí, m'ho crec perfectament. És que una cosa no és
incompatible amb l'altra. No, dono la dada. Vull dir que jo entenc tot això que les mares, en aquest sentit, doncs esteu reclamant. Però els fills són de per vida. I no sé si ho tenen tan clar els homes. És a dir, això, no perquè els hi volguin...
Això els hem de forçar. Clar, per això hem de forçar. Té valor aquesta llei. Per això ha de ser una obligació.
No. Veus?
Jo no t'ho he negat.
D'acord. Jo, a mi, que des del moment que tu els hi hagis d'ensenyar per llei, és a dir, obligar, és aquí on estem perdent la batalla.
La batalla que estem perseguint és la igualtat.
Però és que la igualtat no la tindràs mai. Primera, perquè la que apareixes ets tu.
Si et rendeixes...
No, no em rendeixo de res.
Si ens rendim ja,
No és una rendició.
El punt de partida és obvi que sempre serà diferent.
I tant. Clar. Però per això molt millor sentir-te una mica acompanyada, no?
Però t'hi has de sentir acompanyada si el teu, diguem, partener o el teu...
La teva parella,
això ara no em sortia. Representa, diguem, que ho té clar, però no perquè la llei ho digui, és que a mi això però de la llei em dona una vergonya immensa.
Si
la
mare primerenca, no tinc ni idea de com s'ha de cuidar un nadó, amb totes les inseguretats, els dolors, els dubtes...
I és el que apuntava.
Tu penses que vull estar sola a casa?
Tu serà del marit del que t'enfiaràs primer, no? Vull dir, o de la parella. Sí. És a dir, però... sí, d'acord, aneu.
No, i, no oblidem que a part d'acompanyar la dona, és que també, i ho hem comentat abans, hi ha el dret d'aquest infant de tenir un pare.
Vull dir... I és el que apuntava l'advocat. És una cosa que va més enllà de la teva individualitat.
Exacte,
és
totalment.
Una cosa que estàs pensant en el menor. Canviar un sistema. Si la baixa no fos obligatòria per al pare, què passaria? Doncs que la seguirien fent les mares, i seguirien les mares assumint el paper de cures que
perdona. No generalitzem, perdona.
És el que diuen els fets fins
ara. Fa mil anys no hi havia aquesta obligació, és a dir, diria que alguns d'aquesta ràdio sabran que només han tingut dos o tres dies, diguem, de permís, i hi ha pares que per mi són emblemàtics, igual que poden ser aquests obligats.
I en termes generals, qui ha acabat renunciant a la seva carrera o ha acabat...
Però això perquè heu volgut, les dones.
Perdona.
Perquè el sistema no ho ha facilitat.
No donava cap altra opció, perquè l'home tenia l'opció d'agafar-se la baixa i la dona, com que físicament, emocionalment, no podia, se l'agafava ella. Aleshores, la teva carrera professional ja té un límit i la de l'home no. Llavors, si no s'obligués a aquesta baixa per paternitat, és que...
Bé, és un debat molt extens.
Difícil.
El cas de l'entrenador del Casademont, Saragossa...
Sí, l'hem agafat d'exemple.
És un exemple que no és gaire habitual, no?, veure un esportista d'elit renunciar tants dies, no?, són 6 setmanes, en el moment més difícil de la temporada, i amb un advocat doncs, hem pogut veure que, bé, en certa manera està obligat a fer-ho, tot i que hi hauria...
Per tant, el mèrit és zero, Vull dir, tot això que la premsa li ha donat...
Bé, mèrit sé que té, perquè si hagués volgut saltar-s'ho, s'hauria pogut saltar, potser fent una mica de giragonsa legal.
Els esportistes són referents.
Bueno, però llavors fas trampa. És a dir, llavors estàs fora de la legalitat. Per tant, no s'ho podries. Com si jo em passo el semàfor vermell i no em veuen, saps?
Que és el que fas cada dia.
Per què s'obliga? S'obliga també perquè sempre estem pensant en aquelles persones que tenen la capacitat de renunciar a drets i mantenir-nos. Però perdem de vista el supòsit, que és el que es tracta de regular, que és l'habitual i que no és l'excepcional del deportista d'elit que està jugant a primera, que és, escolta, quin és el risc si no fos obligatori de que aquesta persona es veiés obligada a continuar treballant i no fer el seu permís de paternitat. Doncs segurament seria altíssim, com succeïa, sí, també amb les dones i com ha succeït també amb els pares, en el sentit de per què molts pares probablement tampoc hagin fet servir determinats drets de conciliació, no únicament per una qüestió discriminatòria tradicional, no?, inserta dins de la pròpia societat, sinó també de cara a les possibles represàlies que poguessin existir. És a dir, l'exercici de drets de conciliació sempre ha anat vinculat a un risc dins de les empreses, quan no està regulat i quan no està protegit, de acomiadaments o de limitacions en la escala o en la progressió professional, etcètera, etcètera. Llavors, quan estem parlant d'un dret, no ens podem fixar únicament en el gran esportista, no podem pensar només en la gent que està treballant, no? A la gent que està jugant a primera divisió, o a la gent de l'Atlético de Madrid, que s'està jugant el pas a la Champions, sinó en tota la resta d'esportistes que, si no tinguessin aquesta protecció i aquesta obligació inscrita dins de la norma i se'ls donés la possibilitat de poder renunciar, quants estarien en la tessitura d'haver de renunciar per poder mantenir aquell contracte de cara a futur?
Per descomptat.
Perquè el club pogués pensar, és que aquesta persona, com deies abans, no té l'ètica necessària del treball que s'exigeix en aquest club.
En tot cas, el que hem fet avui és posar a debat una qüestió molt concreta, que és en el món de l'esport. Evidentment, no estàvem qüestionant la baixa per paternitat, perquè és una qüestió que ja ho veus,
que els homes us han d'obligar.
Sobre la taula.
Jo només m'ha quedat, diguem, aquesta idea. És a dir, els homes, per de veritat, tenir cura dels fills, necessiteu d'una llei.
No és veritat. Per tant, no és tan així.
Home,
no és tan així.
D'acord.
No és tan així. No facis sentències tan contundents.
Senyor advocat, tu estàs...
T'ha agradat l'advocat o no?
Com dius?
T'ha agradat l'advocat?
Molt.
Fitxa'l. Si tens un problema laboral amb nosaltres, fitxa'l. No el fitxis perquè perdrem. Gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Lloberes, gràcies per venir avui a acompanyar-nos. Rut Vilà, que vagi bé.
Gràcies.
Tenim partit diumenge,
eh? 4:45.
Importantíssim. Martes, mares, ens veiem a la redacció.
Fins ara.
Fem una pausa i atenció que tenim un podcast interessant. Ja aprendrem coses.
El diumenge 3 de maig és el Dia de la Mare. Troba el regal ideal per ella a Verdecora Sant Quirze del Vallès. Sorprèn-la de la manera més natural amb flors, plantes, composicions i centenars d'idees per demostrar-li el teu amor incondicional. T'esperem de dilluns a diumenge a Verdecora Sant Quirze del Vallès. Sortida 12. Fes que el seu dia s'ompli de naturalesa.
L'altre dia, 3 de la matinada, el nen que es troba malament. Ostres. Agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més, es posa diluvià.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
Benvinguts a Fanzone.
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
Fanzone, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Aquest dissabte 2 de maig passa a visitar-nos per la Fira de Maig de Berga. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Berguedà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu cotxe, elige ganar. Jo me voy a Ocasión Plus.
Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran regalant 500 euros cada hora només per visitar-nos. Sí, sí, 500 euros cada hora només per visitar-nos. T'imagines el que pots comprar amb 500 euros? Un sofà, un matalàs, un saló. Recorda, 500 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bon Preu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
Continuem celebrant la Setmana de la Llengua i avui ho fem d'una manera especial. Fran, d'entrada treu la música. Deixem en silenci, perquè durant els propers minuts ho farem en blanc, que diríem a la ràdio, i parlarem sense música de fons. Sentirem només la meva veu i la de les persones que m'acompanyen. Tània Galian, Joana Comelles, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
La Tània i la Joana són membres de CAPS, l'Associació de les Famílies i Persones amb Sordesa de Catalunya, i dues de les protagonistes del videopodcast Sordesa amb Veu, que s'ha estrenat avui a la plataforma 3CAT. Tània, Joana, vosaltres teniu sordesa i us comuniqueu en català perfectament, eh?
Sí, exactament.
No, coneixeu la llengua dels signes? La feu servir o no la coneixeu vosaltres?
Bueno, jo conec una mica, però he de dir que no és el meu canal de comunicació principal.
Jo no la faig servir, perquè tothom al meu voltant sigui una persona o jo no sorda, es comunica oralment.
Albert Murillo, bona tarda.
Molt bona tarda.
És un altre dels nostres membres del departament de podcast, que ha estat molt vinculat a aquest podcast. Anem bastant perduts, no, Albert, amb saber com es comuniquen persones com la Tania i la Joana.
Absolutament.
I tenim conceptes, crec que antics o equivocats.
Sí, jo diguem-ne que... No puc parlar molt de les coses que segurament ens parlaran elles, però vaig anar a la gravació d'un dels seus capítols, perquè elles, el Sordesa amb Veu, amb backups, ja portaven 3 episodis quan nosaltres vam arribar, aquest quart, diguéssim, que és 3CAT, encara que trobareu els 4 a 3CAT, i t'he de dir que em vaig entusiasmar de principi a final a la gravació, perquè tot el que escoltava era nou per mi. És molt emocionant.
Clar, d'entrada, hi haurà gent a casa que dirà, home, si són persones amb sordesa, com et poden sentir? Com em podeu sentir?
Tan graciós a utilitzar diàfons o imprens cocrears, depèn del nostre grau de sordesa.
O O sigui, ja ara ja, tecnològicament hi ha la manera per pal·liar la sordesa i que vosaltres em pugueu sentir amb millor o menor mesura, però que em pugueu sentir i per tant poder tenir aquesta conversa com podia tenir amb qualsevol persona.
Exactament, jo porto un implant coquear que me van posar amb 2 anyets i gràcies a tot el treball que vaig fer amb la logopeda, amb els mestres de l'escola i la meva família, pues, he pogut desenvolupar la parla.
Clar, això anys enrere no era així. És a dir, que això ha anat evolucionant molt. I veig que porteu un aparell aquí sobre la taula. Què és aquest aparell?
És un bucle magnètic demostrador. Que no sé si saps què és un bucle.
El nom és complicat,
és complicat i a millor funcionament també, però explico com és de manera senzilla. Bàsicament, el que fa aquest bucle és que al voltant de la Joana que està utilitzant el bucle hi ha un camp magnètic. Llavors, tota la veu que arriba allà a la Joana i arriba directament al seu implant coclear.
No, però això funciona perquè vosaltres porteu uns micròfons.
Clar,
i ara micròfons...
M'han col·locat un micròfon aquí, a la solapa, que sembla un micròfon, o sembla un pin, no?
Una cosa molt petiteta.
Gràcies a això, llavors...
Aquí la veu s'envia a aquest camp magnètic i d'aquí se'm connecta a mi directament a l'implant coclear.
I discrimina tot això de fons. O sigui, no escoltem més res que la teva veu.
És a dir, que aquest aparell permet eliminar tot el soroll de fons que us pogués a vosaltres distreure d'entendre bé el que Francesc us està dient a través d'aquest micròfon.
Sí, i relaxa molt, perquè ja no hi ha aquesta fatiga auditiva d'estar tota l'estona en tensió, pendent de veure què està dient, sinó que...
Sí, de saber discriminar tot el son per entendre el que diu la gent.
Però, en canvi, si poséssim música de fons, això potser sí que us molestaria d'alguna manera, no?
Sí, perquè faria molt més difícil la nostra feina d'haver de discriminar constantment quins són els sons de la parla i, per tant, per entendre el que dieu vosaltres.
És que, de fet, a nivell radiofònic, el llenguatge, nosaltres, quan parlem, de vegades el nostre tècnic ens posa música de segon pla. Mm. Aquest segon pla, en ells, pot ser un primer pla, també.
Clar, si les persones amb sordesa no arriben a poder fer les capes de so i llavors es pot barrejar tot,
exactament,
no?
Exactament, això que volia dir. O sigui, nosaltres escoltem com tot en el mateix pla i vosaltres sou capaços de dir, vale, em centro en això i això de fons i oblido. Nosaltres no som capaços.
A vegades es pot programar els audiòfons o els implants, sobretot amb l'audiòfon, es pot programar una mica que aprengui a fer l'audiòfon una mica aquesta feina, però, clar, no ho fa d'una manera perfecta, igualment que era molta feina per part nostra de fer.
Clar, aquí parlem molt del català. El català és una llengua que té moltes variants dialectals. Us costa més detectar-les? Us pot resultar un problema o no?
Pot ser, a vegades és una mica difícil perquè, clar, es pronuncien les paraules diferents del que estem acostumats i sobretot perquè a vegades es fa servir un vocabulari que és diferent del nostre vocabulari més quotidià, o sigui que llavors ens costa reconèixer més algunes paraules. Però en general és més difícil entendre altres llengües que no són el català que no pas entendre les variants dialectals, perquè les variants dialectals són molt més properes a la versió del català que fem servir nosaltres.
I en aquest podcast què hi escoltarem o què hi veurem? Perquè és videopodcast, per tant, és visual i auditiu.
Mira, jo el que diria als oients és que, o a les persones que hi vagin i ho vegin, perquè ho podran veure, és videopodcast, és que, efectivament, descobriran moltes coses. Elles fan una gran tasca pedagògica, val? Però també, si aneu a altres episodis, podreu descobrir el seu dia a dia, com viuen, la normalitat d'aquestes persones que tenim al voltant, evidentment.
Ens sorprendrem dels prejudicis que tenim.
Absolutament.
Que no sé si un dels hàndicaps que teniu encara és l'accés a la cultura, en alguns casos, no? Anar al teatre, anar al cinema, a veure coses audiovisuals.
Total, a mi, jo sóc una persona que m'encanta anar al cinema i justament ara fa poc crec que ha sortit Balandrau al cinema també i jo volia anar a veure-la. Però ja havia anat a veure Romeria i no vaig entendre res de la pel·lícula. O sigui, perquè era...
Clar, tia, és molt so, molt soroll i no arribes a entendre...
Exactament. Pensa que una pel·lícula que està doblada l'entenc millor perquè està gravada i està com més nítida. Però una pel·lícula que és a la versió original, que en aquest cas seria el català, em costa molt entendre. I jo volia veure aquesta pel·lícula i no havia manera de trobar un lloc.
entenc que si és una pel·lícula, per exemple, en anglès, tu vas al cinema i almenys tens els subtítols a sota en català, en castellà o en anglès, que et faciliten entendre. Però clar, si és una pel·lícula en català, no et posaran subtítols en català.
No, i aquesta és la qüestió, que jo personalment, si les coses no estan subtitulades al cinema o mirant sèrie, em costa molt, perquè em costa l'esforç que he de fer per intentar entendre potser la meitat de la pel·lícula és molt gran, i no gaudeixo mirant la pel·lícula. Jo sempre necessito subtítols. I les pel·lis catalanes, quan estan al cinema, normalment no estan subtitulades.
Clar, ni les que... Ni, és a dir, gairebé que esteu obligades a anar a veure pel·lícules estrangeres.
Sí, bé, no vull dir...
En anglès, o en alemany, o en turc, més que en català o en castellà, fins i tot.
Sí.
I a més, pensem una cosa, que quan diem subtitular no vol dir que estiguin adaptats. La subtitulació necessita de colors i de molts comentaris, no?
Sí, o sigui, tot aquest soroll o música que és rellevant per la història s'ha de posar.
I també a vegades identificar el nom dels personatges que parlen a la pel·lícula i tal, o distingir-ho per colors.
L'audiodescripció, no?, una mica també, és a dir, que hi hagi una mica la descripció de tot el que va passant i sonant. Doncs això ho trobarem a partir d'ara a 3CAT, i l'Albert Murillo ha estat una mica el nostre enllaç amb aquesta associació que, vaja, fan molt bona feina i ens ha agradat compartir-ho amb tota la nostra audiència per desmitificar una mica, no?, perquè a vegades imaginem que les persones amb sordesa ni ens podran sentir i s'hauran de comunicar amb el llenguatge de signes, i ni una cosa ni l'altra. Hem pogut tenir aquesta conversa amb una parelleta aquí sobre, però a la resta com si fos una cosa sense aquesta especificitat. Així que, Tània Galian, Joana Comelles, moltes gràcies per venir, i que vagi molt bé el podcast.
Pues moltes gràcies.
I ara parlarem de podcast, Albert Murillo,
sí,
ho saps,
veritat,
no?
Sí.
Ara perquè escoltaré. Després de la pausa, qui sap si l'any que ve podreu optar-hi vosaltres a guanyar un premi sonor que jo els he qualificat dels Oscars del podcast en català.
Molt bé.
Ara venim.
En la Setmana de la Llengua donem veu als nou parlants del català.
Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
És útil per informar-se i entretenir-se.
Per donar-nos veu.
Per descobrir un munt de continguts en digital.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bonpreu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
A Tona la màgia és part del nostre ADN. Viu la desena edició d'una Tona de màgia amb els millors espectacles.
Amb artistes com el ventríloc Jaime Figueroa, el guanyador de Got Talent Jordi Caps, la prestigiosa artista Lucía Rivera, el coreà Jung Min, Gran Premi Mundial i la gala golfa de Karim.
Els dies 8 i 9 de maig a Tona. Més informació a unatonademagia.cat.
De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que et recomanen Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El 4, 5 i 6 de maig al Palau de la Música Catalana, el Sant Pau Festival presenta 3 nits excepcionals amb la Franz Schubert Filharmonia, interpretant l'apassionada suite de Romeu i Julieta de Tchaikovsky, la millor música de cambra amb Mikhail Pletnev i Marc Bukov, i un final brillant amb l'Ocell de Foc d'Stravinsky.
Més informació a santpaufestival.com.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, aquests últims 2 anys s'han perdut 3.000 llocs de treball en detriment de la intel·ligència artificial. A veure, sense crear alarmisme, com de preocupants són aquestes dades, Toni?
De cara a l'any 2030, 92 milions de llocs de treball estan projectats de perdre's per culpa de la intel·ligència artificial.
Tots estem exposats aquí, entrar i sortir.
Certament, sí. Tot i que no tothom té una veu tan sexy com tu, per tant, no tothom està igualment exposat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Judit, tens el vestit a punt?
Home, i tant. Les millors
jo
gales.
Jo m'he posat el corbatí, ja.
Home.
Música de gala.
Corbatí com el el dia dels Oscars?
El mateix. Oh. Daurat.
Anaves molt guapo aquell dia,
Bueno, és que me'n vull comprar un. Perquè aquell era,
aquell era de lloguer. Compra.
D'aquí una setmana, 7 de maig, se celebrarà a l'Auditori 1899 del Camp Nou la gala de lliurament dels Premis Sonor. Ja sabeu, els Oscars del podcast en català.
I cinquena edició ja, d'aquesta cerimònia que la presentaran la Magda Gregori i l'Adam Martín, d'uns premis impulsats per la Mira, Catalunya Ràdio i també la xarxa audiovisual local IB3, que és la radiotelevisió pública balear.
Magda Gregori, bona tarda.
Bona tarda.
Adam Martín, bona tarda.
Bona tarda.
D'aquí una setmana us tindrem presentant els guardonats i avui desvelarem de seguida els nominats.
Hi ha gent molt nerviosa ara, Hi ha gent molt nerviosa.
Estan
perquè...
Estan tots escoltant, no us creus?
Absolutament. Segur. Tots.
Doncs, sisplau, que demà facin enquestes de l'EGM, perquè tenim més opcions a sumar.
Home, a més, sí. Hem tingut moltes candidatures, per tant, si tots ens estan escoltant, déu-n'hi-do. Anem bé.
Ho estem petant. Escolta'm, quina salut té el podcast en català abans d'entrar amb els nominats?
Home, enguany hem rebut més de 200 candidatures de 78 municipis diferents d'arreu dels Països Catalans, és a dir, aquí es produeix molt i de qualitat, i de fet, jo crec que aquests 5 anys són un exemple de com hem anat evolucionant i com ha anat evolucionant el món del podcast.
Sí, no n'hi ha més, no només n'hi ha més cada cop, sinó que se'n fan de millors. Vull dir que fa un temps estàvem tots aprenent a fer podcast i ara hem après a fer-los molt bé i n'hi ha moltíssims, no? Per això hi ha tantes candidatures i per això jo crec que aquests premis han contribuït també a consolidar tot aquest fenomen.
Doncs atenció, possibles nominats i possibles nominades, perquè ara arriba moment de somriures i llàgrimes a moltes cases de Catalunya.
No facis broma, perquè quan estàs a l'altra banda et poses...
No faig broma.
Pobrets.
Hi haurà gent molt feliç ara.
Sí, i gent molt nerviosa.
I gent molt nerviosa,
perquè fins dijous no sabrem res.
Els Oscars, que són els nostres aprenents, també els passa.
Atenció, perquè comencem a repartir categories i nominacions.
Millor podcast de ficció.
No pengis.
Rick, has sentit?
No hi ha res, Montse.
Escamot Escaramuix.
Han passat unes setmanes des que Anton va descobrir el foc de la vida i la natura...
I aquella nit, el Tiffany's.
Martí! Vine a la cuina! A berenar!
Aquests són els 3 podcasts nominats, És la primera categoria, següent categoria.
Millor podcast de narrativa no ficció.
Les desaparicions.
No som salvadors de vides, no? Nosaltres facilitem...
En defensa de Companys.
Probablement la peça de Casa Major aquí era el Lluís Companys. De fet, a Urraca feia...
Els Visitants.
En el batibull de la cuina. Alguns, per invalidar els
mitjans... Anem a buscar els nominats en aquesta tercera categoria.
Millor podcast d'entreteniment.
La ronda perversa.
La qüestió és que fa un parell de dies vaig enxampar la Manoli amb un altre paio.
Salsa Romesco.
No viure la vida. Morir-nos demà i no haver estimat.
I Déus i Simis.
Fer un manuix vol dir tocar un instrument i que sembli que te l'estiguis fotent.
Atenció, anem a la quarta categoria, nominats.
Millor podcast conversacional.
Anem fent.
I no podien començar a pinxar perquè si no s'iglés i sa missa, tots juntats...
Astro Season.
I tampoc és casual que actrius com Kirsten Davis o...
I problemes del primer món.
Els cinquè amics de les arts.
Estem amb l'Ignasi Taltavui, per favor.
Cinquena categoria.
Millor podcast de contingut de marca.
Òrbita Clínic.
Tens una pantalla flotant al mig de l'espai o pots veure un cotxe.
Paraules habitables.
La varietat de noms populars que té l'Uraneta...
Una caixa de sorpreses.
Aquest personatge, i cosa que va tenir continuïtat també cap a la...
Anem a la sisena categoria.
Millor podcast d'innovació.
48 hores.
Present d'entrada autoritzat. Recordeu, protocol de seguretat.
Si els apunts parlessin.
També va posar a dins del seu govern un seguit de ministres comunistes.
Estimem les mates.
Laura, diguem-ho clar, odiem les mates.
No sabíeu que hi havia tants podcasts a Catalunya, Doncs espera't, que arriba la setena categoria.
Millor podcast de proximitat.
A uns clucs.
En aquest episodi parlarem de l'ajuda. L'ajuda que rebem les persones cegues.
La 6 de Ravensbrück.
Ravensbrück va ser l'únic camp del sistema concentracionari nazi per a dones.
I la Roda Gitana.
Quan creus que van arribar aquí a Espanya els gitanos?
Encara tenim una vuitena categoria proposta del jurat.
De realització i disseny sonor.
Montserrat, una ficció sonora.
T'has deixat una part de l'oració en el nom de la mare.
Aquella nit al Tiffany's.
Esquits, va, digues, digues.
Volia saber com ens van radicar.
L'última bruixa.
Sí, vaig parir una criatura.
Atenció, que aquests... Això va agafant color, eh? Atenció a la següent categoria.
Millor guió.
Va, ara ho canviarem una mica. Els nominats són... Rondalies de no ficció.
Aquesta història podria tindre molts inicis.
A les portes de Troia.
I els visigots, com arriben a la península?
Pecat original.
Però com que el Lluís no era tonto, va dir...
I la següent categoria també podria ser dels Oscars.
Millor producció.
Ràdio Noia.
Noies, si em veieu tremolar...
Crims, el jurat.
És dimarts 13. Per alguns, sinònim de mala sort.
Les desaparicions.
Has fet de trobar la persona, una persona que...
I ara la categoria en la qual vaig perdre l'any passat.
Millor podcaster.
Els nominats són... I no surto jo. No surt ell. Marc Adafalch i Albert Bazán.
Pues dale. Enxufem? Tornarem a fer-ho del brindis.
Andrea Gómez.
Estic presentant Nervi, programa de...
I Carla Rubio.
Feia molt temps que volia parlar de feina, però és veritat que no és fàcil intentar quadrar agenda amb la persona més en feina.
Doncs tota aquesta llarga llista formen part dels nominats als Premis d'Honor d'aquest any. Els guanyadors no saben que han guanyat, ja?
No.
No. No ho sabran fins al dia de la gala.
Digueu-m'ho mirant-me els ulls.
No, no, t'ho diem mirant els ulls.
No ho saben, eh?
No ho saben. Ho sap... Tu ho sabies?
No.
Doncs
per què va perdre?
Sabia, i sort que no ho vaig saber.
No, però compartim experiència. Jo també vaig ser nominat i també vaig perdre.
I què fas aquí donant el suport?
Doncs per compensar-ho.
I què faig jo fent aquest tema aquí?
No, no,
jo veig aquí una mica de...
Els finalistes ja se senten... Us heu de sentir guanyadors, perquè...
Doncs vull la meva placa de finalista!
Heu passat el sedàs d'un jurat que ha tingut hores i hores d'escolta de podcast i que finalment ha triat i ha escollit aquest.
I que finalment ha decidit que no eres tu el guanyador.
Sí, home, però com a mínim en aquests premis el jurat s'escolta els podcasts, se'ls escolta.
Clar,
saps?
Hi ha moltes hores d'escolta.
No, moltes.
Sí.
I jo us puc dir que jo no entro a la deliberació del jurat, però que venen amb punts i apunts i apunts i apunts, fins i tot algú d'aquesta casa l'he vist amb els apunts allò enquadernats de les notes que ha anat aprenent mentre anava escoltant tots els podcasts. Vull dir que el jurat fa una feina ingent.
El jurat és públic?
Sí, el jurat és públic. De fet, el podem...
Sí, diguem-ho que m'apuntaré matrícules.
Exacte.
Garriga, et veig un pèl ressentit.
Enguany ha format part del jurat Toni Selles, professor de la Universitat de Vic.
L'Albert Murillo, que no cal que presentem, que és d'aquesta casa, del Generació Digital.
La Joana Vallès, directora de continguts de la xarxa.
El Patrick Urbano, que és de MediaPro Studio.
David de Montserrat, cap de visuals de La Mira.
I la Clara Nervión, que és codirectora de Ràdio Primavera Sound. Aquests són els noms. Alguns no hi eren l'any passat.
Alguns no, passat no hi eren.
Aniré a buscar els de l'any passat, sí, aniré a buscar els de l'any passat.
Després te'ls passo. Tinc les adreces, també.
Els caps de cavall van molt buscats aquesta setmana. Bé, doncs això ho coneixerem dijous que ve. Per tant, dijous que ve tindrem els guanyadors dels Premis Sonor, els premis dels podcasts en català, i amb aquesta emoció de no saber-ho, els nominats, per tant, entenc que estaran allà i es dirà sí. El nom i llavors un altre cop tristos.
Sentiran un tall una mica més llarg que el que hem sentit ara sí. I podran pujar a l'escenari i podran... guardar-ho.
Que recorda... Bueno, tu no ho has experimentat, això, jo
no.
Tampoc. Però recorda que quan guanyes toques el gong. Alguns el tocaran, altres nong.
Uau.
Perquè veig que el guió el fas tu, dels acudits.
No, 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 per sort no. Jo improviso.
Per sort, sobretot de l'altra presentadora, no.
Doncs els dos presentadors d'aquesta gala, Magda Gregori i Adam Martín, gràcies per venir-nos a donar l'exclusiva dels nominats a la tarda de Catalunya Ràdio. Tant de bo ara hi hagi moltes cases a Catalunya. D'entre els...
Sí.
Clar, són 33 nominats, no? 11 per 3?
Sí.
El ple del públic, encara es pot votar o ja està tancat?
No, vam tancar la setmana passada les votacions.
Per tant, aquí sí que ja sabem qui és el guanyador, eh?
Ho sabrem la setmana que ve, realment. No,
una recomanació per la gent, que hi ha tant podcast a tot arreu, perquè ho fem tot i ho fem tan bé, que dius, com començo? A sonor.cat tens tots els guanyadors a totes les edicions i per allà pots començar a triar i remenar.
No acabaràs mai. No acabaràs mai. Si vols, no acabes. Sí, vull dir que no te'ls acabaràs.
No te'ls acabes.
Hi ha podcast per 10 vides.
Efectivament.
I que duri. A la Magda, moltes gràcies.
Una abraçada. Una pausa, ara venim.
Has canviat les finestres? Has aïllat les façanes? O has millorat la climatització de casa teva des de l'any 2020? Si és així, això t'interessa. Dins del marc del Pla Viure, l'Ajuntament de Barcelona t'ofereix ajuts de fins a 6.000 euros per les millores fetes a la teva llar. Això sí, la reforma ha d'estar enllestida abans del dimarts 30 de juny. Entra ara a barcelona.cat/plaviure i demana l'ajut. No ho dubtis, rehabilitar casa teva és un bon pla. Ajuntament de Barcelona. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
A les portes d'un cap de setmana una mica més llarg, Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta paradinha és perquè tens una cosa...
Sí, ara explicaré una història. Bueno, una història, m'acabo de discutir. M'acabo de discutir per un tema de circulació.
Què ha passat? A veure, explica'ns-ho, perquè això és important.
Una cosa que tots hem fet, però que no es pot fer, o jo crec que no es pot fer. He trobat... Està molt ple de pàrquing avui, és a dir, costa molt aparcar. Aquí al voltant de la ràdio, hi ha poca zona blava.
Avui costa aparcar?
I he fet tres voltes.
Sí.
I he trobat un lloc, de sobte.
Fantàstic.
I hi havia una noia al mig d'aquest lloc dreta.
Ai.
Com? I jo m'he anat acostant amb el cotxe.
Jo això ho reservo lloc.
I em fa, no. Ai. I li dic, sí. Baixo la finestra i dic, perdona, això és per cotxes.
Li has dit això? Oh!
I em diu, ara vindrà.
Clar.
Dic, no, però ja és aquí i és el meu.
I ha guanyat. Però
m'ha somrigut i em diu, no. Oh! I he tirat una mica endavant amb el cotxe.
No!
Volguem dir que sí, va.
Anaves a atropellar.
No, atropellar no, sinó dient... No, l'he apropat una mica i m'ha dit, no, però somrient, fantàstica, eh? I llavors li dic, doncs ara t'apartes perquè jo pugui sortir.
Ets un quillo, Roger.
I ella ha fet un pas i ha passat gairebé un centímetre del seu peu, perquè és que no s'ha ni apartat per deixar-me passar.
I has trobat lloc després? O has...
Bueno, de cardar cinc voltes més aquí a l'illa de cases.
Hauries de fer com a Lloberes, que aparca a la porta de la ràdio.
La meva pregunta és si és legal o no ho és, o no està legislat, això. Perquè jo em creia amb tota la raó del món i per això arribo així.
Jo crec que tens tota la raó, tu.
Sí. Jo he reservat plaça mil vegades.
Sí,
Jo no ho he fet perquè jo no vull passar per aquesta violència.
Clar.
És molt violent, això.
Molt.
Què t'han fet passar?
I llavors m'he anat fixant, ara, quan venia cap aquí caminant...
Ja havia aparcat?
Que encara no ha arribat...
Què dius?
A veure, potser es veu
des d'aquí
a la finestra.
Hi ha d'haver com un temps límit, no? Si no ha arribat allà de 10 minuts...
És el final del carrer, l'últim de tota la dreta, Garriga. Darrere de la terrassa aquella.
Roger, està petada a llocs. Ho veig des de la finestra.
Ara hi ha lloc... Ara n'hi ha.
Poder s'ha buidat.
Però fa 10 minuts...
Jo no veig la noia. Però si encara hi és...
Ha estat més de 10
si
minuts,
si encara hi és, vaig al butlletí i li dic... Noia, ets una maleducada. Ja està, home.
Bueno, coneguem la seva versió, també, no, Garriga?
Li donarem veu a Catalunya Ràdio.
Ah, vinga.
Ara, que pagui per químetre, si vol estar un quart d'hora allà dreta.
Ah, no, exacte.
Que pagui.
On és el tiquet?
Exacte.
Déu meu, avui em teniu contenta amb aquesta hora, de la tarda, mare meva.
Quina calor.
No puc més.
Avui tenim que no surti, no?
Sí.
Ai,
ah, mira, per posar-hi una mica de bon ambient.
Sisplau.
Tenim en Lamine Yamal...
Oriol Cardona i Lamine Yamal avui a l'estudi?
No, tenim en Lamine... No m'has deixat acabar. Tenim en Lamine Yamal, punts suspensius, il·lusionat.
Il·lusionadot, sí.
Hi ha molta il·lusió últimament.
Sí, aquesta primavera...
Aquesta primavera fa temps que avisem.
Enganxat fort,
no, la Juliana ja ho diu.
Ella és la portaveu de la primavera.
És un huracà que se'ns emportarà per davant a tots, eh?
Sí.
Només falta un berenar i ja ho remates, això que... Buah.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
I avui ha rebut el berenar la Carme, que és molt llaminera. Carme, bona tarda.
Hola.
M'equivoco que ets una mica llaminera?
Hola?
Carme, Carme, dic que ets una mica llaminera, em sembla, eh?
Et diuen que ets llaminera. Sí. És veritat, és veritat.
Que és avui el teu aniversari, per molts anys.
Gràcies.
Qui creus que t'ha enviat aquesta coca?
Yes.
Qui creus que t'ha enviat la coca? Que t'estan preguntant, has de respondre.
Te diu?
Qui creus que t'ha enviat la coca, àvia? T'ha
enviat la coca. El de la ràdio.
Ah, sí, això. Sí.
Però que has de respondre, que t'han fet una pregunta, respon.
Sí, sí, ja ho hem rebut, ja.
Ha arribat. Carme, mira, ara et saludarà una persona que et vol dir una cosa, ja pots saludar.
Ah, ja t'escolto. Hola. Hola, amb qui parlo? Amb qui parles? A veure, amb qui et sembla que parles, mare? Amb
la de Tàlia?
No, la Roser. Que no tens temps posat el telèfon i no em sents gaire bé. Soc la Roser.
No, se sent molt malament.
No se sent malament. Ets tu que no tens temps posat l'auricular.
Ai.
Escolta'm.
Tenim problemes amb la Roser.
Sí, soc la Roser, mare. Soc la Roser.
Perquè no veig i dalt.
No, perquè estic parlant per... Hola, mare, què tal?
Molt bé.
Hola, mare.
Ara.
Hem arribat a la connexió. Veig que al final sí, que ens sentim. Sí, mare?
Sí,
sí. Soc la Roser, jo. I
ja sé, però escolta, perquè no puges.
No puges. En comptes de dir-li per la ràdio, perquè no puges a dir-li.
Ho arreglem abans.
Clar, perquè pujaré després, que després s'ho farem juntes, però ara...
Molt bé. Sí, tinc una coca molt maca.
Ara, això és el que volíem sentir. Ai, Déu meu. Ai, Déu meu. Carme, per molts anys, molts petons i que ho pugueu celebrar amb la Roser.